L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, un dia més. Com és habitual i diàriament arribats en este punt horari, la salutació de qui us acompanya. Domènec Ramal, donant-vos la benvinguda a la repassada en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimarts, primer dia del mes d'abril de 2014. Com és habitual, diàriament obrim este temps d'actualitat avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. D'un temps d'informació que avui encetarem comentant i passant balanç en aquest gran èxit de participació i de públic que Alcanà va representar dissabte passat la presentació del llibre Castor, la bombolla sísmica de Jordi Marçal. Seguirem parlant d'algunes de les qüestions tractades en l'últim ple municipal celebrat a l'Ajuntament d'Amposta. Qüestions com la bona situació econòmica, una moció conjunta contra el pla hidrològic de Conca o la paralització de la concessió del servei de transport públic van ser alguns dels punts destacats. El proper cap de setmana se celebra a Barcelona la 23a edició del Saló Internacional del Turisme de Catalunya, un saló que enguany per primera vegada oferirà ofertes i promocions exclusives als visitants per tal de promoure i dinamitzar les vendes. A Santa Bàrbara celebraran una de les tres sessions del Pastisset Party, sessions que organitza Òmnium Cultural en diferents municipis de les nostres comarques dins la campanya Un País Normal. I a l'Ametlla, el Centre Social Tres Cales estrena programació de tallers. També s'engega un programa estable de tallers infantils els dissabtes a la tarda per als nens del municipi fins al mes de juny. Parlarem de la nova edició dels Premis Cultura a Deltebre, uns premis que ja tenen guardonats. I acabarem destacant que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha començat aquesta setmana el quart grup de formació a l'Aula Activa. Aquestes són algunes de les propostes, alguns dels arguments informatius del dia. Són temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'Informatiu MUT.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I si ahir obríem la nostra crònica informativa del dia passant en balanç a la multitudinària manifestació convocada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre, protestant pel Pla de Conca que impulsa el govern central, avui, novament, ens fixem en una activitat celebrada el passat cap de setmana. Va ser concretament aquesta que promovien conjuntament l'Ajuntament d'Alcanar i la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. Amb motiu de la presentació del llibre de Jordi Marçal, Castor, la bombolla sísmica, al Centre Cívic d'Alcanar, dissabte a la tarda es van programar tot un seguit d'activitats, no només literàries sinó també lúdiques i festives que van voler incloure proposar activitat per a tots els ventalls d'edat de la població. Unes activitats que a partir de les 5 i mitja de la tarda començaven de caràcter infantil amb inflables, animacions de la xaranga, una performance provocant el teu propi sisme amb el pes del teu cos i també enterrament simbòlic de redaccions que els escolars del municipi havien fet al llarg de la setmana. Posteriorment ja hi va haver actuacions musicals com les de Pepet i Marieta, Montse Castellà o el noi dels Quicos, o també, com dèiem, en començar l'acte central, la presentació del llibre El Castor, la bombolla sísmica de Jordi Marçal. De tota aquesta activitat celebrada dissabte passat a Alcanar, en passava balanç una de les portaveus de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, Cris Reverter.
La balança és molt positiu, estem molt contents de com va sortir, tot i que el temps no acompanyava perquè feia vent i més feia el vent gelat, vam tindre molta gent, més que inclús la que ens esperàvem, perquè bueno, pues, a vegades t'agafa mandra i en aquella hora pues, no invita a sortir de casa. No? Estem molt contents perquè en principi pues, van participar tots els xiquets de les activitats que teníem per als més menuts i vam muntar uns inflables que en principi havien d'estar fora, però pel temps ja vam dir que els entraríem al centre cívic. uns inflables, i donem les gràcies també aquí a Ivo, que va ser el que ens va permetre pues, completar una miqueta les activitats previstes durant la tarda. Fora també hi havia pues, una performance, un Jaume Vidal, que és un artista, i va fer un espectacle, diguéssim, de provocar-te el teu propi sisme, simbòlicament, claro. I després també va participar en la xaranga No mos aclarim, l'esplai Picaparets en xiquets i xiquetes que els feien fer activitats, van participar i van col·laborar en tot el muntatge del que són poesies, rodolins, dibuixos, lectura de redaccions per als col·legis, sobretot relacionats amb el projecte Castor per a sensibilitzar, pensem nosaltres, pues, la gent més jove, els xiquets, d'un problema que tenim en aquests moments. I bueno, també van comptar en actuacions de Montse Castellà, la cantautora, també Pepe Timanieta, l'Onoi dels Quicos, que finalment va poder assistir, i en donem les gràcies perquè van completar pues, tot el ventall d'activitats que fem en referència a la presentació del llibre, que com has dit pues, és el llibre de Jordi Marçal, que es titula La bombolla sísmica.
Un llibre que, tal i com en reconeixia Chris Reverter, representa un exhaustiu treball de tots els intríngulis d'aquest polèmic projecte, un treball que posa al descobert tota una sèrie de personatges molt influents en l'actual oligarquia política i economia espanyola, amb Florentino Pérez al capdavant. Tot un entramat d'interessos econòmics molt grans que, com dèiem, també comentava la rigorositat del treball Chris Reverter, una rigorositat que fins i tot ha sorprès els mateixos membres de la plataforma.
I que parla de moltes coses que nosaltres a vegades tampoc ni coneixíem. Aquest llibre el que ens permet és anar a poder comptar en un document contrastat, en un document que podem portar i presentar allí on anem, perquè realment pensem que hi ha coses molt interessants, hi ha fets que són verdaderament alarmants, sorprenents i indignants, perquè per la falta de transparència i nocturnitat que s'ha portat tot el tema del projecte Castor, encara que l'empresa Escal no es cansa de dir que cuenten con 42 autoritzacions, això no vol dir que estiguin ben donades, claro. Nosaltres el que volem, sobretot, és agrair a la gent que l'assistència en aquest acte, agrair sobretot perquè pensem que després de 7 anys és doblement de reconèixer l'esforç que es fa, i pensàvem que la presentació d'un llibre podia ser també un element festiu, però també un element per a nosaltres, des del començament, la plataforma el que ha intentat és donar informació.
Un llibre que de ben segur al proper Sant Jordi serà una de les publicacions destacades en vendes, com a mínim, aquí al nostre territori. Per acabar, dir també que la presentació va comptar amb la participació de representants d'ajuntaments del territori, alcaldesses com les d'Ulldecona o la Sénia, Núria Balaguer i Maria Pilar Ballester, també l'alcalde de la Ràpita, Joan Martín Masdeu, o evidentment el d'Alcanar, Alfons Montserrat, així com la diputada d'Iniciativa per Catalunya Verds al Parlament Català, Hortènsia Grau. També representants, regidors dels ajuntaments d'una i altra banda del Sénia.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre. La ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat... ...les 4 comarques al dia... ...l'informatiu en Mutre.
Seguim amb més qüestions d'actualitat... ...la crònica informativa del dia... ...passa avui també per Amposta... ...la bona situació econòmica... ...una moció conjunta contra el Pla Hidrològic de Conca... ...i la paralització de la concessió... ...del servei de transport públic... ...van ser alguns dels punts destacats... ...tractats en la sessió plenària municipal ordinària... ...celebrada en el dia d'ahir... ...a la capital del Montsià. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així l'Ajuntament d'Amposta va realitzar ahir dilluns ple ordinari en la sessió corresponent al mes de març, on es van passar a aprovació diferents punts, en total 25, del quals 10 eren mocions presentades pels diferents partits polítics. De totes maneres, l'alcalde d'Amposta destacava doncs la situació econòmica de l'Ajuntament d'Amposta després de passar a aprovació, o millor dit, després de donar compte de la liquidació del pressupost municipal del 2013, que denota una bona tasca financera de l'Ajuntament de la capital del Montsià. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Bé, jo avui destacaria el preordinari del mes de març, sobretot l'execució del pressupost de l'exercici 2013, que ha estat molt i molt positiu, i a la vegada també amb un nivell d'endeutament que pràcticament estem per baix del 60%, la qual cosa ens hem de congratular perquè les coses a nivell de gestió de la hisenda municipal cada vegada és molt i molt millor.
D'altra banda, un dels trets destacats del ple municipal de la capital del Montsià va ser l'aturada de l'adjudicació del transport públic després de la polèmica per la manca del servei. L'equip de govern de Convergència i Unió va retirar de l'ordre del dia el punt que feia referència al procés administratiu després que tots els grups de l'oposició s'haguessin posicionat en contra i que després d'una pregunta realitzada per l'alcalde al secretari aquest li anuncies que possiblement podria haver una petita escletxa per paralitzar el procés. El ple municipal d'Amposta també va aprovar per unanimitat de tots els grups una moció conjunta de rebuig al pla hidrològic de la Conca de l'Ebre.
Gràcies, Manel. Seguim amb altres temes que marquen l'actualitat del dia. Parlem ara del Saló Internacional del Turisme de Catalunya, que oferirà enguany per primer cop ofertes i promocions especials per dinamitzar la reserva de viatges durant la fira que té lloc des del proper divendres i fins diumenge. Prop de 80.000 persones van visitar l'última edició del Saló, de les quals més d'un 60% van acabar comprant allà mateix les seues vacances o, com a mínim, decidint-les. Per mantenir aquesta dinàmica i aprofitant la creixent presència d'empreses, un 14%, i d'espai contractat, un 10% més, per enguany i després d'anys de retrocés, el Saló Internacional de Turisme de Catalunya aposta per l'oferta d'oportunitats i participaran gairebé totes les comunitats autònomes de l'estat espanyol, incloses Madrid i el País Basc. Després de molts anys, enguany es recupera també la participació en l'àmbit internacional del Japó, prenent en rellevància així les destinacions asiàtiques. El president del Saló, Raimon Martínez, explicava a l'Agència Catalana de Notícies quins són els dos punts d'inflexió que enguany experimenta aquesta nova edició de la Fira del Turisme per Excel·lència a Catalunya. Raimon Martínez.
Què hem millorat aquest any? Dues coses que jo em penso que són importants a tenir en compte. Una, que després d'uns anys de caiguda, perquè estem enmig de la crisi i per tant hem patit la crisi del nostre sector, potser no tant com els altres sectors, però l'està patint, doncs que hem arribat a un punt d'inflexió. Aquest any tenim un 10% més d'espai contractat i un 14% més d'empreses contractades, o sigui, de nombre d'empreses. I n'hi ha un altre punt d'inflexió important, que és el que vull remarcar, que és el fet de que hem anat a buscar una cosa molt especial, i és que al CIT hi hagi oportunitats. Fer ofertes especials a un bon preu.
On els teus somnis es fan viatge és l'eslògan escollit per enguany per la 23a edició del Saló Internacional de Turisme de Catalunya que ahir dilluns al matí es presentava en l'edifici de la Diputació de Tarragona, una institució que a través del Patronat de Turisme tornarà un any més a ser present a la fira amb la representació de les marques turístiques Costa Daurada, amb una vintena d'organitzacions entre municipis, consells comarcals, associacions empresarials i empreses com PortAventura i també la marca Terres de l'Ebre, amb un total de 6 organitzacions representades.
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Porta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu Emotec.
Anem ara cap a Santa Bàrbara, un dels municipis on se celebrarà una de les tres sessions del Pastisset Party, sessions que organitza Òmnium Cultural en diferents municipis de les nostres comarques dins la campanya Un País Normal. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre ha anunciat la celebració de tres noves sessions del Pastisset Party sota el lema En un país normal, la ciutadania té veu i vot. La xerrada debat és oberta a tothom i clourà fent honor al nom de l'activitat i, com ja és habitual, amb una degustació de pastissets i mistela per a tots els assistents. Aquesta singular activitat arribarà al nostre poble, a Santa Bàrbara, el dissabte 26 d'abril i es durà a terme al Museu de la Vida a la Plana a partir de les 7 de la tarda. El passat divendres, 28 de març, el Pastisset Party es va dur a terme ja a l'Ajuntament de Godall. Aquest proper dissabte 5 d'abril ho farà a partir de les 7 i mitja a la Casa de Cultura, a la Sala Rosa de la Sénia. Recordem que el Pastisset Party és una trobada que es celebra periòdicament per les diferents poblacions de les Terres de l'Ebre i que forma part de la campanya Un País Normal d'Òmnium Cultural. L'objectiu d'aquesta campanya és projectar i debatre la reflexió de l'actual situació de Catalunya i la independència i especialment dels temes que més ens preocupen a les Terres de l'Ebre i del paper del territori en el procés. La trobada es fonamenta d'acord al principi de democràcia i pluralitat i es divideix en quatre parts. La bustiada, que consisteix en repartir fulletons pel poble per tal de donar a conèixer a tots els veïns el lloc i la data de la celebració. La xerrada, per part dels membres d'Òmnium o per part del convidat o convidada, i el debat obert amb la participació del públic assistent. S'acaba amb la degustació dels pastissets i mistela per continuar parlant sobre les qüestions esmentades en un clima més distès i assaborint els productes més dolços de la nostra terra. Santa Bàrbara serà el cinquè poble on es du a terme la Pastisset Party enguany, ja que anteriorment, el passat 22 de febrer, es va dur a terme les dues primeres trobades del Pastisset Party d'aquest 2014 a Jesús i a Pinell de Brai. Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre repeteix el Pastisset Party en el marc de la campanya Un País Normal per convèncer els indecisos amb el procés català per la independència.
Gràcies, Josep. Anem ara cap a l'Ametlla de Mar. El Centre Social Tres Cales estrena programació de tallers. D'altra banda, també s'engega una programació estable de tallers infantils els dissabtes de 6 a 7 i mitja de la tarda, al preu de 3 euros per nen i fins al mes de juny. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Des d'aquest dimarts 1 d'abril fins al 15 de juny, el Centre Social Tres Cales estrena nou programa formatiu amb propostes per a tots els gustos. Els dilluns, de 10 a 12, informàtica i xarxes socials, per només 2 euros i mig per persona i dia. De 3 i mitja de la tarda a 6 serà temps per les labors.
I de 4 a 6.
Els dilluns, els amants de les manualitats podran aprendre a pintar porcellanes. En aquest cas, per 15 euros per persona i a més s'ha d'aportar el material. Per tant, hi ha diversitat de propostes per a gustos i també preus. El dimecres, de 10 a 12, es realitzaran manualitats reciclades per adults. De 3 i mitja a 6, els dimecres tornen les labors. De 4 a 5 està prevista l'activitat d'ajuda per a deures d'anglès per a nens. I de 5 a 6 es farà el ball espanyol per a nens. I de 6 a 7 i mitja, manualitats reciclades per a nens. I finalment, de 7 a 8, alemany. Els dijous, les activitats continuaran. De 3 i mitja a 6, labors. De 4 a 5, hi ha conversació multilingüe i ball espanyol per a adults. I de 5 a 6, anglès. I finalment, el divendres, de 4 a 5, hi haurà una segona sessió d'ajuda per a deures d'anglès per a nens i de 7 a 8 concentració de guitarres. Tots els interessats es poden posar en contacte directament amb el Centre Social de Tres Cales, menys els dimarts, que està tancat. El telèfon de contacte és el 603-166-105 o el correu electrònic centresocialtrescales@gmail.com. El Centre Social, d'altra banda, també engega tota una programació paral·lela de tallers infantils els dissabtes de 6 a 7 i mitja per 3 euros per nen. De fet, aquest dissabte 5 d'abril tindrà lloc el primer, el taller fent polseres i collars amb diferents materials. Escoltem Mabel Jimeno.
Volem això, que vingui la gent i pugui estar una estona bé. Tenim biblioteca, tenim wifi i de tot això també estem intentant fer un centre en el que el nostre objectiu és portar també a terme activitats per a tota la gent de les urbanitzacions i de tot el poble. Tots els dissabtes de 6 a 7 i mitja impartim tallers infantils. Pues mira, dissabte 5 d'abril comencen fent polseres, collars amb diferents materials. El preu és de 3 euros per nen, l'hora i mitja.
El dissabte 12 d'abril continuen les activitats d'infantils, en aquest cas l'activitat prevista es titula Dissenyem un nino pompom de llana. El 19 d'abril, Sant Jordi, creem rams de flors amb roba i papers. El 26 d'abril es construirà una casa. El 3 de maig, l'activitat porta per títol Fem marcs de cartró per les nostres fotos amb diversos materials. El 10 de maig es realitzarà malabars en cintes. El 17 serà el moment de les titelles. El 24 de maig es farà un cotxe o d'altres amb caixes de cartó. El 31 l'activitat que realitzarà es titula Pintarem petxines per un mòbil per al sostre. El 7 de juny s'agafarà material de fora del carrer i es crearà un animal o personatge. I finalment es tancarà aquest cicle d'activitats infantils el 14 de juny dissenyant un plat volant.
Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Santa Bàrbara busca gent artista, que siguin hàbil amb algun aspecte com el cant, els monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Es pot participar al concurs Ets del Milloret de forma individual, amb parella o grups màxim de 6 persones. A la web de Santa Bàrbara, www.santabàrbara.cat, es detallen les bases de funcionament del concurs. Cal que abans del dia 18 d'abril s'enviï el formulari juntament amb els vídeos de la demostració de les habilitats, que es pot trobar a la mateixa web santabàrbara.cat. Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Apuntat!
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara de reconeixements i d'aquesta nova edició que a Deltebre impulsen dels Premis Cultura, un reconeixement per a l'activitat cultural i artística de la població, tal i com en la seva crònica d'avui. Des de Ràdio Delta ens explica Lluïsa Bertomeu.
L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Deltebre organitza una nova edició dels Premis Cultura que tenen com a finalitat reconèixer i premiar, encara que sigui d'una manera simbòlica, les tasques que realitzen al poble per potenciar la cultura. Enguany, com a novetat, s'ha introduït una categoria més a les 7 que hi havia establertes. El regidor de Cultura de Deltebre destacava l'obligació de reconèixer la feina feta per moltes persones anònimes que han ajudat a tirar endavant el projecte cultural del municipi. Joan Alginet.
Són uns premis que, com deia, van néixer fa 3 anys, aquesta és la tercera edició, i tenen com a principal missió premiar, reconèixer, encara que sigui d'una manera fins i tot simbòlica, la tasca que des de diferents nivells, des de diferents àmbits, des de diferents eixos culturals del nostre poble, tant persones, entitats, empreses han fet per la cultura del nostre municipi. Una cultura que hem de ressaltar sempre, és una cultura jove, diguem-ne emergent, i que sí que fa falta moltes vegades agrair i donar este recolzament i este reconeixement a persones, empreses o entitats que han aportat el seu gra de sorra perquè avui siguéssim el que som en aspectes culturals, en aspectes socials, en aspectes lúdics. No? Per això van néixer aquests premis, per això els hem seguit impulsant i per això considerem que és un acte d'aquells, si em permeteu, dels més importants o dels més especials per a nosaltres, perquè suposa un moment de reconèixer la feina feta. Moltes vegades avancem, les societats i els pobles avancen, però no es detinen en el temps a mirar enrere i a reconèixer les persones que gràcies a elles i a ells som el que som i representem el que representem. No? Per això, enguany, en les categories que ara tot seguit us passaré a nombrar, l'any passat ja vam fer una aposta perquè fossin les mateixes entitats que participen activament del Consell Municipal de Cultura que aportessin votacions en les categories que nosaltres vam elegir. Per tant, tant l'any passat com enguany ha estat un procés que no ha estat exclusivament de l'àrea de cultura, sinó que ha sigut un procés obert, de que totes les entitats que formen part del Consell Municipal i tots els membres que formen part han votat i han aportat les seves propostes de candidats i candidates per a aquests premis, i en definitiva el que fa l'àrea de cultura és recollir les propostes que ens fan les entitats i a partir d'aquí presentar la proposta final.
L'acte de reconeixement tindrà lloc el dissabte 12 d'abril a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la Cambra Agrària de la Cava. I els premiats en aquesta edició són: Premi a l'acte cultural Homenatge a la vida de les dones silenciades, acte d'homenatge de les mestres organitzat per ADAS. Premi a l'aportació cultural a Miquel Àngel Marín, director del Festival Boesia. Premi a la trajectòria cultural a la companyia Delta Teatre. Premi al millor col·laborador a Flors Blanca. Premi la veu de la ràdio a Josep Francesc Panicello. Premi especial a l'Associació Cultural La Milotxa. Premi a la tasca cultural a títol pòstum a Leandro Nieto. I finalment, premi al millor projecte cultural en clau de territori 20 anys aquí Colceli, el Noi i el Mut de Ferreries. L'entrega dels premis clourà amb un acústic de la formació local Boira.
Gràcies, Lluïsa. Acabarem, abans d'arribar a la informació meteorològica, avui parlant del Consell Comarcal del Baix Ebre. Aquesta setmana ha començat el quart grup de formació de l'Aula Activa al Viver d'Empreses Baix Ebre Innova, un programa d'inserció laboral que permet que els usuaris augmenten les possibilitats d'èxit en la seva recerca de feina. La presentació va anar a càrrec del president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, el vicepresident de Dinamització Econòmica, Xavier Royo, el gerent de l'ENS Comarcal, Kilian Frank, i el coordinador de l'àrea de Dinamització Econòmica, Josep Luque. Aquest quart grup està format per 15 alumnes que en el transcurs de 50 hores optimitzaran i ampliaran les seves oportunitats d'accés al mercat de treball a través d'estratègies de busca intensiva a través dels recursos TIC. Per aconseguir aquest objectiu, el servei compta amb dos professionals que aporten una atenció personalitzada i promouen la col·laboració i generació d'idees i iniciatives entre els propis participants al curs. L'aula activa s'adreça a demandants d'ocupació, aturats o treballadors que volen millorar la situació laboral i que estan inscrits a les oficines de treball de la Generalitat de Catalunya. Aquesta posada en funcionament d'una aula intensiva de recerca de feina està finançada amb fons propis del Consell Comarcal del Baix Ebre gràcies a una gestió acurada durant tot l'any 2013 i compta també amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.
8è concurs literari i artístic 21 d'abril. 21 d'abril del 2014, Paisatges Ebrencs. Modalitat de prosa, poesia, pintura i fotografia. Per més informació, truca al telèfon 977 45 00 12. 977 45 00 12. O escriure a cultura@laldea.org. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Biblioteca Torres de l'Aldea. I col·laboren Generalitat de Catalunya, Departament de Comerç, Turisme i Consum, La Caixa i Diputació de Tarragona.
Segon campionat internacional de guinyot Delta de l'Ebre, dissabte 12 d'abril al Centre Cívic. Premis a fins a 4.000 euros, esmorzar i dinar per als participants, trofeus i lots. Apunta't i informa't al 671 108 948 o al 633 628 212. Preu per inscripció, 60 euros per parella. Organitza Ajuntament de Deltebre, col·labora Escola de Futbol Base de la Unió Deportiva Jesús i Maria i Jordi Mario.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Encetem aquest mes d'abril i ho fem amb núvols baixos a tocar de la costa, sobretot Costa Daurada, més compacta aquesta nuvolositat, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sud de la costa central, també aquests núvols baixos presents a la Costa Brava i boires i núvols baixos cap a l'interior, Catalunya central principalment. A la resta, cel serè o sol o resol, núvols alts i prims que aniran arribant, bandes d'aquests núvols prims que deixaran estones al cel una mica més enterbolit, enterrenyinat. Tot i això, les temperatures al migdia avui voldran pujar una miqueta més. Moltes màximes situades entre aquests 17-20 graus puntualment per sobre, a l'espera d'un nou canvi de temps que arribaria de cara demà a la tarda, sobretot amb algunes nuvolades, algun ruixat ja cap al Pirineu de Lleida i també cap a les comarques més a la meitat oest, i aquesta inestabilitat, aquestes pluges que es faran més generals i abundants de cara a dijous, tot plegat acompanyat d'un descens de les temperatures.
I tal com fem cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, és a dir, mirant cap al cel, arribem a l'hora del comiat, a l'hora de posar el punt i final en aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que un dia més us hem ofert, sumant el treball de les diferents emissores municipals associades a EMUT, temps que ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, simplement agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre. Demà, novament, hi tornarem a ser a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. EMUT.